Potser que ens hi posem, que ja va sent hora de fer un cens únic.
Tota la raó, no mata. Anna, un dia hem de fer una votació entre tu i jo, perquè jo suposo que la gent deu tenir curiositat per saber quins són els processos de selecció dels temes de DJ Morat, no? Pel Sants Únic.
La seva idea a primera hora del matí.
Encerta molt, eh? Tio, apunta i dispara bé, dona bastant a la Diana. Un titular del dia d'ahir, Anna.
Govern encarrega un estudi per determinar la legalitat de plataformes com és el cas d'OnlyFans.
Dóna'm una dada.
Les línies de transport internacional han registrat el 2024 prop de 450.000 passatgers. El nombre total de viatges s'ha enfilat un 1,9% amb 31.851 en total.
Una altra dada.
Superàvit d'11 milions a Andorra la Vella gràcies a la construcció.
Parem la construcció. Ah, espera't. Hi ha 11 milions de superàvit.
Hem de tenir en compte que no són 11 milions reals, sinó que són 5 milions perquè tenen algunes inversions pendents.
Sí, és aquest dilema que tenim de fa dies, però bé, si són 5 també en val l'exclamació i l'ironia, no? Quan la parin, a veure per on vindran els superàvits, o a veure com pagarem el que s'ha de pagar. Una declaració d'ahir que ha aixecat polseguera.
Coprincipat o República Bananera la va fer ahir, justament aquí, l'exsíndic Jordi Farràs, i feia referència a la possible legalització de l'avortament, que, segons ell, comportaria la fi del coprincipat.
A qui li donem la benvinguda?
A l'Espai Dona i Empresa de la Cambra de Comerç, que es va presentar justament ahir.
Qui necessitarà, potser, ajuda de la Creu Roja?
La Creu Roja, potser, en aquest cas, la destitució del director i amb unes eleccions en perspectiva, deixar l'entitat en una profunda crisi interna que avui en parlen al Diari d'Andorra i també a l'Altaveu.
On vas avui?
Avui, a les 7 de la tarda, a la Trenca, a veure la presentació del darrer llibre de Martí Gironell, La muntanya del tresor, i serà l'autor i signarà els llibres.
Què acaba avui?
El concurs d'eslògans per a la prevenció de l'assetjament escolar 2025. L'Associació per la Defensa del Jovent en Risc està molt contenta perquè té centenars de propostes.
I on vas demà?
A 2:15 de la tarda, al Roc del Quer, a la Diada de la Neu dels Castellers d'Andorra amb la col·laboració dels castellers de Sitges.
Aviam, això està a l'agenda. M'estan mirant el temps que ha de fer demà.
Ha de fer molt vent, per tant, hauran d'anar ben tapats.
Igual que fan els gratacels, que els fan flexibles, no, que es mouen i oscil·len, els castells també. No sé si podran, eh? Tant de bo que sí que podeu, que sé que sempre els castellers tenen molta il·lusió de fer aquestes diades que proporcionen imatges bucòliques allà a la muntanya fent castells. A veure si poden. I també vas demà...
El contacontes del secret dels Ammis, una maleta de contes per Líquid Dansa i la Moixera a 6:15 de la tarda a l'illa Carlemany, Escaldes d'Engordany.
I per la tele què veuràs?
Doncs avui a 9:15 del vespre el Futbol Club Andorra que visita el Real Unión a Irún. I a més escoltàvem les declaracions de Beto Company, bona notícia, viatja Josep Cerdà, veurem si finalment acaba jugant o no. I a la tele també demà a les 6 de la tarda veurem el Morabanc Andorra a Múrcia. Recordem que tots dos partits es podran escoltar aquí a Ràdio Nacional i al web andorradifusió.ad per a aquella gent doncs, que no pagui el que s'ha de pagar per veure-ho.
I detalls com anem, Anna?
Doncs detalls futbol per començar. El primer de Luis Figo, ho sentim molt, Thierry, aquestes coses
passen a vegades. Però igual t'agrada el que diu Figo, igual no et molesta el que diu avui.
L'exjugador del Barça i el Madrid va ser el convidat del podcast d'Iker Casillas i li va deixar un zasca molt gros a Josep Pedrerol.
Otro día estaba mirando un vídeo de este Pedrerol. Se llama Pedrerol, ¿no?
Sí, refieres a Josep Pedrerol.
Sí, este. Sí. Estaba mirando un vídeo y yo, ¿cómo este tío puede decir tanta mentira?
Mira que tú no acabas de saber mai qui és i qui no és amiguete en aquest món, amb aquesta faràndula futbolística. Pedrerol i Figo no van. Està clar que no van, amb el que ha dit no...
Potser canvia d'idea d'aquí uns dies.
Igual sí, però no funcionen. Què més?
Doncs seguim per més futbol i per un altre exjugador del Madrid que ens deixa un exemple a seguir per acabar amb la davallada de la natalitat. Parlem de Roberto Carlos, que té, atenció, 11 fills.
¿Cuántos hijos tienes, Roberto?
Yo tengo 11.
11 hijos.
Tengo 11 hijos. Vou tomar uma água aqui, quando hablo de los hijos. Tenho 11 hijos, me he casado 2 vezes e trato todos igual, todos igual.
2 vezes te has casado?
Sim.
Sí. O sea, os 11 hijos são de dos mulheres?
Não.
Ah.
Não, tenho 3 com Alexandra, minha primeira esposa, e 2 com minha ex. Mas todos são hijos que hablo sempre, pergunto se necessita algo, hablo com as madres, com muitíssimo carinho, não tenho...
Has conseguido ter boa relação com os ex?
Sí, ahora sí. Ahora sí. Al principio no, porque luego empieza a discutir sobre pensiones, no me gusta. Al principio era muy complicado, pero se han dado cuenta que al final yo soy padre.
Una a cada porta, està molt bé, això.
Jo sempre havia tingut clar que Roberto Carlos xutava molt fort. La seva vida...
Feia Diana, no?
Això mateix. La seva vida com a pare acredita, en aquest cas, que xutava fort. Mm. Realment, 11 fills, són molts fills, eh?
Sí.
És tenir molta mania als condons, eh?
I és tenir també molts diners per aguantar, o sigui, per mantenir-los a tots.
És una molt bona interpretació, Anna. En el cas d'aquest senyor, no és un camí cap a la precarietat per a aquestes 11 criatures, o hi ha 11 adults, perquè, clar, també té una edat, Roberto Carlos. Mm. Però, home, són molts, eh?
No, qui sap, potser són petits, també.
Algun petit tindrà.
Segur.
Sí, sí, aquests són tipus Anthony Quinn, que acaben tenint fills fins als 90 anys. Mm. Bueno, comencem forts, eh?
Doncs sí, i a més seguim igual. Seguim amb el periodista i presentador del Telenotícies Vespre, Toni Cruany, és que enfoca així les crítiques.
La gent critica molt tot el que fem, però la gent critica si parlem del Barça o si parlem de l'Espanyol, si parlem dels israelians o si parlem dels palestins, i també si parlem dels independentistes o parlem del Salvador Illa o si parlem del Pedro Sánchez. La crítica és inherent a una feina important, com és la de presentar el Telenotícies Vespre. Per tant, la crítica és benvinguda sempre que sigui perquè ens miren i perquè ens veuen com a referència. En el dia a dia ens juguem la credibilitat, però en el llarg termini crec que honestament hem explicat cada vegada el que ha passat, no el que ens hauria agradat que passés, sinó el que ha passat, i estem a disposició de Catalunya i dels nostres espectadors i de la ciutadania en general per oferir una cosa que cada vegada és més cara. Més cara em refereixo a més rara, més difícil de trobar, que és explicar el que passa i prou. Els periodistes el que hem d'intentar és treure'ns, expulsar-nos a aquests punts de vista previs i intentar explicar les coses més o menys com nosaltres les hem vist i com poden ser de servei per l'espectador. I crec que això encara ho estem fent cada dia.
Li comprem 1000% el discurs a Toni Cruanyes. Jo el que sempre dic és que el que ens critica jo ho agraeixo. El que m'emprenya és el que em critica no ens ha escoltat o vist. Que passa molt sovint. És a dir, si ens veieu i ens escolteu, gràcies. I si després no us agrada, feu molt bé de criticar. I més això que és la ràdio pública. Però clar, és que hi ha molta gent que es fot amb nosaltres i no ho ha escoltat. I passa sovint, també. Sí que és veritat que són els vostres impostos, però clar, aquí no fem res més que ràdio. Critiqueu-nos per fer ràdio, no per una altra cosa. Què més?
El comentadíssim kit de supervivència en cas de guerra que recomana la Unió Europea i que segueix generant tot tipus de comentaris. És el cas d'aquest de Denisa Olaru.
¿Podemos hablar del kit de supervivència de 72 hores? O sea, la Primera Guerra Mundial, 4 años, la Segunda, 6, y me está diciendo que ahora, en la época que estamos, que he visto noticias que hasta teléfonos móviles tienen explosivos que te explotan aquí en tu cara, y me está diciendo que me vas a preparar un kit de 72 horas en una mochila que me la llevo yo de excursión al campo. Es que me parece que nos están tomando el pelo. En vez de ponernos una guía como tal, nos meten una mochila a explorar. Venga, vete a explorar, ahí a esquivar las bombas. Es que, tío, no lo entiendo, de verdad.
Sí que és veritat que si hi ha un conflicte armat, com feia referència, de Primera o Segona Guerra Mundial, 72 hores no crec que duri.
No.
Mira la guerra ucraïna.
Han fet un càlcul d'un moment de desesperació inicial en el qual no funcionaria el subministre en general. Però que tens tota la raó. Si hi ha una guerra, no tenim ni idea de si seran 72, 48...
No ho sabríem mai.
O 3 setmanes. O igual directament, amb les bombes que hi ha, igual no ho sabrem ja.
Igual ja no ho veiem.
Ja no ho veiem. Escolta'm, un darrer, va, vinga,
doncs
que avui
darrer...
eren curtets, podem fer 5, va.
Doncs el darrer d'avui va sobre la premsa del cor i el que no surti d'aquí. Escolta, que crec que després em vols dir alguna cosa.
Risto Mejide ens presenta la seva nova nòvia, Laia Grassi.
La revista 10 Minutos acaba de publicar tots els detalls.
Segons la revista, porten poc temps junts, però té pinta de ser molt sèrio. Ja es veu que són nòvios només per les imatges, perquè van molt agafadets. Laia Grassi és una guapa catalana de 37 anys. Mm-hmm. Per tant, aquí el Risto ha perdut el cap i està amb una noia només 12 anys més jove. I atenció, perquè la Laia Grassi és experta en intel·ligència artificial. Home. Segons la revista, el Risto no li va importar que hi hagués les càmeres, o això semblava, i ens avisen que la parella no va parlar amb la premsa, però és veritat que les fotos...
És a dir,
ells ja sabien que això sortiria.
Igual et penses que et poso la cançó aquesta romàntica per les nòvies de Risto Mejide.
Podria ser.
Vol mira, no. No, no, no. El
a
tema
veure,
està
llavors...
que... Aquí, tot això, li estic agafant una mica el truqui. Primer, Risto Mejide és l'ex de Laura Escanes, que ara és la nòvia de Joan Verdú, que va ser monitor d'esquí de Risto Mejide abans que Laura Escanes i Risto Mejide fossin parella.
No, ja ho eren.
Ja ho eren.
Sí, ja ho eren.
Bon, mira, això no ho sabia.
Ah.
Buf. Bueno, encara m'agrada més. I ara, Risto Mejide sembla, segons el que no ha sortit d'aquí de Catalunya Ràdio, que s'han noviat amb Laia Grassi. Jo conec a Laia Grassi, aquesta noia, que és veritat que és guapíssima, és dissenyadora de publicitat, de molt èxit, i tenia una agència, si no la té encara, amb la seva germana, al Principat d'Andorra.
Mm-hmm.
El que no sé si encara hi viu, perquè, clar, la gent es mou i el seu Instagram no dona gaires detalls de si encara resideix aquí, abans sí que hi vivia. Que hi ha viscut uns anys, segur. Però no va per aquí la cançó. Aquesta és la cançó de la banda sonora original de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, que és una d'aquelles pel·lis tipus Pretty Woman, que la gent les ha vist 25 vegades, però la posen i la veu 26, i fa millors resultats d'audiència que si n'han de posar una que no hagin vist. Avui és l'aniversari del director d'aquesta pel·lícula. Fa 83 anys, 83 anys, Mike Newell, el director d'aquesta pel·li. Ho he mirat, Thierry, és viu. És viu, perquè ja m'estàs posant mirada inquisidora. Mike Newell és viu, fa 83 anys avui. Felicitats, happy birthday, i el felicitaré a vosaltres, que us el trobareu esmorzant, eh? Vinga, Love is All Around, els Wet, 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 ens obre avui el programa. Oh, yes, I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me.